Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. La pluja no ha impedit que uns 400 lloretencs sortissin al carrer a mostrar el seu rebuig per la sentència de l'1 d'octubre. La plaça de la Vila es va omplir ahir al vespre de veïns sota el paraigües per denunciar una sentència que consideren del tot injusta. La convocatòria la va fer la Taula per la República, formada per l'ANC, Òmnium, la Selva Marítima i els partits polítics de Junts per Lloret, Esquerra Republicana, Força Lloret i la CUP, compten també amb el suport de diverses entitats. Després de la concentració a la plaça de la Vila es va fer una marxa pel carrer Sant Pere, la carretera Vila de Blanes, l'avinguda Just Marlès i el passeig marítim fins a tornar a l'Ajuntament. Hem de dir que la Taula per la República torna a convocar la ciutadania aquest vespre per commemorar el 79è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys. Serà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila, on hi ha el monòlit en record a totes les persones que han donat la vida pels drets i llibertats de Catalunya. I de cara a demà hi haurà ple extraordinari per debatre una moció presentada per Junts per Lloret, Esquerra Republicana i Força Lloret amb la voluntat de mostrar el rebuig a la sentència. Començarà a 9:45 del matí a la sala d'actes de l'Ajuntament i des de la ràdio en farem el seguiment pertinent. I de cara a demà al vespre el CDR farà la seva concentració habitual a les 8 del vespre a la plaça de l'Església per reclamar la llibertat dels presos polítics. Ho explicarem al Bon Dia, Bona Hora d'avui i sentirem les valoracions de la sentència per part de tots els membres de la Taula per la República. Recordem, ANC, Òmnium, la Selva Marítima i els partits polítics Junts per Lloret, Esquerra Republicana, Força Lloret i la CUP. Amb aquest tema obrim aquest dimarts 15 d'octubre, un dia marcat encara arreu de Catalunya per la sentència del Tribunal Suprem, però aquí al Bon Dia, Bona Hora volem tractar altres temes que afecten el nostre municipi. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs avui entrevistarem a Elisabet Tigan, gerent de Lloret Turisme, perquè les oficines han renovat la Q de qualitat pel que fa a l'auditoria de seguiment i, a més, donarà dades dels usuaris d'aquest estiu. També parlarem amb Xavier Canalis, és un periodista que treballa per Hostel Tour, el primer mitjà de comunicació d'Espanya especialitzat en turisme i tota una referència per al sector. Ha publicat un reportatge sobre la transformació que està fent Lloret com a destinació. Anunciarem com l'Ajuntament dona suport al Walk-in Day, iniciativa ciutadana per netejar el municipi de residus que arriba aquest diumenge. També xerrarem amb Albino Urquera sobre el trofeu Costa Brava de kickboxing. És aquest diumenge a Lloret de Mar amb una quarantena de lluitadors que vindran d'Argentina, França, Eslovàquia i Catalunya. I acabarem explicant com ha anat l'assemblea de Lloret en Comú. Els detalls els donarà Miguel Gracia, portaveu del grup municipal.
Doncs això és el que ens ha de conduir avui fins les 9 del matí, a banda del repàs de l'actualitat general marcada, insistim, per la sentència del judici de l'1 d'octubre i també la previsió del temps. Després d'una nit de fortes tempestes, sembla que avui el dia serà més tranquil. Comencem al Bon Dia, Bona Hora, i a la producció hi tenim un dia més a Rosa Giral i Moisès García, mentre que aquí, en directe, hi som fins les 9 del matí, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs dèiem, aquesta nit passada hi ha hagut ruixats molt intensos aquí a Lloret de Mar, a més de llamps i trons, i veurem com segueix la jornada d'avui, que sembla que serà més tranquil·la. En tot cas, que sigui Miquel Bernis qui ens ho explica. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Canvi total també en aquest dimarts, que serà una jornada molt més freda, molt més de tardor real que no pas els últims dies. Màximes que amb prou feina arribaran als 20 graus i temperatures que, per tant, els pròxims dies marcaran valors més lògics per ser mitjans del mes d'octubre. La pròxima nit encara serà una mica més freda que no pas aquesta última. Aquest dimecres començarà amb temperatures una mica més baixes i, en tot cas, a la segona part de la setmana repuntarà una mica el termòmetre, pujaran un parell de graus les temperatures i la sensació tèrmica, però tot i així ens mantindrem amb un ambient més de tardor que no pas el dels últims dies. Avui esperem un dia encara amb estones de cel mig ennuvolat, hi ha la possibilitat d'alguna gotellada, d'algun ruixat aïllat, però seran més probables en comarques del nord de Girona, més que no pas a la selva, i en tot cas serien fenòmens molt aïllats i molt puntuals. De cara als dies vinents, estones de cel mig ennuvolat s'aniran repetint en les pròximes jornades, sobretot de cara a la segona part de la setmana, però els mapes del temps d'avui han rebaixat una mica les possibilitats que plogui amb ganes al voltant del cap de setmana, bé sigui diumenge o dissabte. Caldrà anar-ho precisant els dies vinents, però sembla que ha baixat una mica la possibilitat d'una tongada de pluges destacable de cara a dissabte o diumenge. El que sí, hi haurà és una altra baixada de la temperatura en aquest moment i, per tant, a part de dijous i divendres, que seran migdies una mica més suaus, en general aquesta setmana tindrà un ambient molt més de tardor.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. En aquest dia fred que ja es nota aquest descens de temperatura. Comencem la jornada amb 14 graus i la humitat al 82%. I dir que, com dèiem, hi ha hagut fortes tempestes aquesta nit passada. Doncs bé, en Jaume Masdevall, col·laborador des de Masbaell, ens indica que en aquest barri han caigut 19 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa, com era d'esperar, que vindria marcada per la sentència del procés, però en el cas del Punt Avui, radical, aquesta primera pàgina en aquest dimarts 15 d'octubre, és una primera plana tota negra. El Punt Avui està de dol i l'única cosa que hi veiem és un petit llaç groc al costat del nom del Punt Avui i tota la portada i contraportada de color negre. Pel que fa al diari de Girona, titula "Dura condemna per sedició als líders independents". El Suprem interpreta que van enganyar els ciutadans per pressionar l'Estat i les penes oscil·len entre 9 i 13 anys. Llarena, per la seva banda, reactiva l'euroordre contra Puigdemont, mentre que els condemnats podran ser classificats en tercer grau. I l'independentisme talla carreteres i autopistes i col·lapsa els accessos a l'aeroport del Prat. 108 vols cancel·lats, destaca el diari de Girona, on hi veiem una imatge ben grossa que s'hi veuen desenes de milers de persones que van mobilitzar-se ahir a les principals ciutats catalanes per mostrar el seu rebuig a la sentència que condemna els líders independentistes. En el cas de la imatge que veiem a la portada del diari de Girona és per la plaça 1 d'octubre de Girona. Diu que l'acte va comptar amb la presència de la germana de Dolors Bassa, Montse Bassa, que va fer una crida a continuar les mobilitzacions el temps que faci falta per aturar la repressió. L'acte va acabar amb el cant dels segadors. I també es fa ressò que joves activistes van provocar un dia caòtic en la mobilitat gironina. A la imatge, un grup de joves a les vies del tren d'alta velocitat a l'Avellaneda.
Doncs la resta de titulars de la jornada ve encapçalada per el Tribunal Suprem, que condemna a penes de fins a 13 anys a presó els líders del procés sobiranista. Així, El País obre avui dient penes de 9 a 13 anys per als principals líders del procés. El periòdico més explícit, penes de 9 a 13 anys. El diari La Razón, 99 anys de presó, 60 dies per a la llibertat. El diari Ara, cop a les llibertats. L'ABC diu, Sánchez ja no necessita indultar-los. Mentre que El Mundo avui obre dient que el Suprem redueix el procés a un somni per pressionar. La Vanguardia obre avui la seva edició en paper dient àmplia mobilització contra les altes penes del procés.
Doncs això és el que diu la premsa, i més enllà de la ressaca que està deixant la sentència de l'1 d'octubre, hem de destacar també altres notícies, dues de molt tristes en l'àmbit dels successos. La primera, que un nen de 5 anys ha mort atropellat per una moto aquest dilluns a Barcelona.
L'accident va tenir lloc al migdia i en concret al districte de Sant Martí.
I també a Barcelona, però al districte de Gràcia, ha mort una motorista de 45 anys en un altre accident.
En el sinistre no s'ha vist involucrat cap altre vehicle.
I d'en plana cultural volem destacar d'altra banda que Raimon Portell i Rifà ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil del 2019 amb Camins d'aigua.
El jurat destaca la capacitat del guardonat per arrossegar el lector amb un bon pols literari. La distinció està dotada amb 20.000 euros.
En plana esportiva, sobre el cas del Reus, el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, ha anul·lat el seu descens administratiu a tercera divisió.
Segons la resolució del tribunal, el conjunt reusenc ha de ser readmès a segona divisió B. La resolució ha resultat sorprenent, ja que el mateix tribunal havia desestimat la cautelar el passat mes d'agost, cosa que va obligar el club reusenc a inscriure's a tercera.
I en tenis, Coco Gauff ha guanyat el seu primer títol de la WTA amb 15 anys i 7 mesos.
La tenista nord-americana ha estrenat el seu compte d'èxits en superar Ostapenko a la final del torneig de Linz. És la novena tenista més jove a guanyar un torneig professional.
Fins aquí el repàs de l'actualitat quan són les 8 i 10.
Ets fan del pàdel? Doncs vine al Pàdel Indoor Lloret. Reserva ja els teus abonaments al millor preu o enrola't amb les nostres classes particulars i converteix-te en un fan del pàdel. Vols que els teus fills també gaudeixin del pàdel? Porta'ls a la nostra escola infantil per a nens i nenes de 6 a 16 anys. Pàdel Indoor Lloret. Obert de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 11 de la nit i diumenges de 9 a 2. Més informació al web padelindoorlloret.com o al 627 037 860.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ei, Paula!
Hola, Albert!
Ja t'han posat la fibra?
Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Segona trobada de coros racieros a la parròquia de Sant Romà. El dissabte 26 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, concert de coros racieros i missa rociera. Gaudeix d'una tarda plena de tradició, llunars, guitarres i alegria. L'entrada és gratuïta. Organitza la Casa Cultural dels Pobles d'Illora i Penya del Granar.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius i per a grups amb reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Gairebé un quart de nou del matí, això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret, pels que us acabeu d'enganxar en aquests moments. Avui comencem destacant que la pluja no ha impedit aquest dilluns que uns 400 lloretencs sortissin al carrer a mostrar el seu rebuig per la sentència de l'1 d'octubre.
La plaça de la Vila es va omplir ahir al vespre de veïns sota els paraigües per denunciar una sentència que consideren del tot injusta. La convocatòria la va fer la Taula per la República, formada per l'ANC, Òmnium La Selva Marítima, i els partits polítics de Junts per Lloret, Esquerra Republicana de Catalunya, Força Lloret i la CUP.
Gràcia Ferrer, representant d'Òmnium Cultural a la Selva Marítima, creu que és un atac no només contra els independentistes, sinó contra tota la democràcia a l'estat espanyol i a Europa.
És una pena tan gran, és un atac tan i tan gran a la democràcia que sense paraules. És que ja no som els independentistes, és tota la democràcia de tot l'estat espanyol i d'Europa que està en joc. Si el dret a manifestar-se, si el dret a votar està penat, i estem criminalitzant una gent que no han fet res i van penes de presó de 13 anys, després d'aquest judici que s'ha demostrat que no ha servit per res, perquè tot el que s'ha portat, totes les proves no han servit per res, han tret el delicte de rebel·lió perquè no podien fer-ho de cap més manera, però és que és una vergonya, és una vergonya.
Gràcia Ferrer afegeix que no volen l'amnistia, sinó l'absolució, perquè insisteix en que els presos no han fet res.
Aquí he vist que hi havia rètols d'amnistia. No, no, demanem l'absolució. El Jordi Cuixart no vol demanar l'amnistia, no demanarà l'amnistia perquè ell no ha fet res. No es declararà culpable per sortir de la presó. És absolució, no han fet res.
El coordinador de l'ANC a Lloret, Alfons Sánchez, es mostra optimista amb l'arribada de la República Catalana i creu que la injustícia d'aquesta sentència ajuda a crear nous independentistes.
Ens volen castigar tots i l'únic que estan aconseguint és fer créixer l'independentisme. Per què? Perquè hi ha molta gent que no veu just això. La República és imminent, està a punt d'arribar. Ens hem de mantenir forts i segurs, però això sí, sense violència. Pacíficament i tranquil·lament podem arribar a aconseguir allò que vam perdre per les armes, ho podem aconseguir nosaltres en democràcia.
Seguim sentint valoracions. L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, de Junts per Lloret, també defineix la sentència com a injusta i una venjança, i afegeix que és un dia molt trist per la democràcia.
No puc dir altra cosa que és un dia profundament trist per la democràcia, que on té la sensació que han jutjat les idees i no els fets, i que per tant crec doncs que és una revenja i és molt injusta, i per tant tot l'escalf i tot el recolzament doncs a les persones que han estat sentenciades i òbviament doncs als seus familiars. La veritat és que crec que és un dia molt trist per tots els demòcrates catalans, espanyols i europeus.
Esquerra Republicana també rebutja la sentència del Tribunal Suprem i anima tots els veïns a seguir sortint al carrer tants cops com faci falta. Ho diu el president de la formació a la Vila i regidor de l'Ajuntament, Albert Ferrández.
Insistim i demanem a tota la gent de Lloret, a tota la ciutadania, que no persisteixin, que necessitem ara més que mai que tots estiguem al carrer i que hi hagi una mobilització contínua i permanent fins que, si més no, fins que hi trobem una solució o fins que passi alguna altra cosa, però les coses no es poden quedar com estan.
La portaveu de Força Lloret, Lluïsa Beltrons, considera que la sentència és una venjança contra tota la societat catalana.
Des de Força Lloret nosaltres rebutgem la sentència del Tribunal Suprem. En aquest sentit ens hem adherit a una moció que es presentarà en un ple extraordinari on ens hem adherit juntament amb Junts i amb Esquerra, perquè el que volem denunciar doncs, és aquest acarnissament i aquesta venjança, no?, que hi ha hagut una mica cap als catalans, no només cap als acusats, sinó sobre, penso que tota la societat catalana.
Jaume Rivera, portaveu de la CUP, afirma que és una sentència franquista que vulnera les lleis bàsiques en un règim democràtic.
És una sentència totalment franquista, és una sentència que no té per què tenir lloc, s'han vulnerat les lleis bàsiques, o sigui, no té una explicació en un règim democràtic. És una sentència que ha anat clarament, s'ho han pres com una venjança, ha anat clarament en contra de les llibertats del poble, ja no tan sols del poble català, perquè possiblement som els principals agredits, però és un greu atac contra la democràcia de tot el país, i clar, nosaltres possiblement som els primers de rebre actualment, però suposo que això anirà més enrere.
Després de la concentració a la plaça de la Vila s'ha fet una marxa pel carrer Sant Pere, la carretera Vila de Blanes, l'avinguda Just Marlès i el passeig marítim fins tornar a l'Ajuntament.
La taula per la República torna a fer una crida a la ciutadania per sortir al carrer aquest vespre en la commemoració del 79è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys.
L'acte es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila, on hi ha el monòlit en record a totes les persones que han donat la seva vida pels drets i llibertats de Catalunya. Un acte que cada any organitza Esquerra Republicana de Catalunya i que aquest any anirà a càrrec de la taula per la República.
De cara a demà hi ha dues cites marcades. La primera serà un ple extraordinari al matí.
S'hi debatrà una moció presentada per Junts per Lloret, Esquerra Republicana de Catalunya i Força Lloret amb la voluntat de mostrar el rebuig a la sentència. Començarà a 14:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament.
I des de la ràdio en farem el seguiment pertinent. I de cara al vespre, el CDR farà la seva concentració habitual.
Cada dimecres a les 8 del vespre, el Comitè de Defensa de la República es troba a la plaça de l'Església per reclamar la llibertat dels presos polítics.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Són ara les 8 i 20 i anem a repassar unes xifres. Deixem de banda la sentència del procés i obrim plana de turisme, perquè les oficines de turisme de Lloret de Mar han atès més de 30.000 persones durant els mesos de juny, juliol i agost. La dada representa un augment del 6% respecte a l'estiu del 2018.
Recordem que la destinació compta en els mesos de més afluència amb 4 oficines o punts d'atenció al turista, situats a l'avinguda de la Sala, el que es coneix com a oficina central, al Museu del Mar, a l'estació d'autobusos i al passeig de Fanals. Durant els mesos d'estiu hi ha fins a 10 persones atenent el públic.
Amb l'objectiu de seguir oferint un bon servei, a principis d'octubre Lloret Turisme va superar l'auditoria de seguiment de la Q de qualitat. El distintiu l'atorga l'Instituto per a la Qualitat Turística Espanyola i en disposen les oficines central i la del Museu del Mar.
Aquesta certificació assegura que les oficines tenen implementat un sistema de gestió orientat al servei al client i a la millora contínua. Cada any les dues oficines superen una auditoria que els permet seguir mantenint la certificació i renovar-la cada 3 anys.
Al telèfon hi tenim la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es valora aquesta Q de qualitat renovada?
Doncs es valora, com sempre, molt positivament, perquè vol dir que tots aquests procediments que tenim endreçats a les dues oficines de turisme principals de Lloret de Mar, doncs continuen sent vigents i continuen funcionant i ens continuen doncs aportant valor a tot l'equip de turisme, i el fet de poder comptar doncs amb aquest distintiu doncs sempre és quelcom que suma, no?
És complicat passar aquestes auditories? Són auditories complexes?
Les auditories, ja les de revalidació, diguéssim, d'aquesta certificació, i després hi ha les de seguiment. Per tant, la d'enguany era de seguiment, que si més no és un pèl més curta que la que es passa cada 4 anys de revalidació total de la Q de qualitat, i a la qual s'ha de donar resposta absolutament tots els punts, i evidentment doncs és més complexa la que es fa de revalidació que la de seguiment. Enguany hem superat la de seguiment, com fem cada vegada que correspon, i no per això té menys valor. Voldria a més dir que tant tot l'equip de Lloret Turisme, que d'atenció al visitant, especialment de les oficines de turisme que passa l'auditoria, i especialment la companya doncs que coordina aquesta Q de qualitat, que és la Sandra Jiménez, van passar l'auditoria en un moment on els companys de l'Ajuntament de Lloret de Mar sabeu que sense ordinadors, sense xarxes, sense internet, sense cap eina disponible, per tant, per nosaltres té més valor que mai, perquè la veritat que el context no acompanyava poder superar enguany aquesta Q de qualitat, perquè no teníem gairebé ni accés a la informació, vam haver de recuperar un USB que per sort teníem amb totes les dades d'atenció al visitant de les nostres oficines. Per tant, molt contents, especialment contents.
Doncs ens sumem a aquesta alegria, per dir-ho d'alguna manera, que s'hagi pogut valorar malgrat tot la bona feina feta. I com es valora també des de Lloret Turisme que s'hagin atès 30.000 usuaris aquest estiu a les oficines de turisme?
Doncs el fet d'haver crescut en temporada alta un 6% a les nostres oficines, que ja tenen moltíssima gent anualment, sempre de l'ordre d'entre 85 i 100.000 persones l'any, doncs el fet d'haver augmentat en temporada alta per nosaltres és molt significatiu, pel fet que la tendència, com hem comentat altres vegades aquí a la ràdio, doncs no de Lloret de Mar, sinó de totes les oficines de turisme del món, és en tot cas a caure en nombre de visitants, no? Per tant, creiem que aquestes activitats que oferim, aquest valor afegit que intentem doncs perseguir per tal de que la gent tingui una excusa per acostar-se a les nostres oficines, siguin visites guiades amb idiomes, siguin tallers infantils, siguin tot aquest, diguéssim, ventall d'opcions que pretenem posar a l'abast dels nostres clients i visitants, doncs sembla que té resultats, perquè la veritat és que la tendència de sempre ha estat continuant anant a la baixa pel que fa al nombre de visitants físics a les nostres oficines. Són altres les eines i altres els canals doncs, on sembla que la tendència ens porta a aportar més valor. Però en aquest sentit, contentíssims d'haver estat així. Per posar-vos un exemple, només a l'agost, a l'oficina, al punt d'informació petitó que té Lloret Turisme a la platja de Fanals, hi han passat gairebé 5.000 persones en un punt d'informació que és gairebé com un quiosc de gelats, no? Llavors, ostres, doncs valorar molt la feina que fan els companys d'atenció al visitant en temporada alta i doncs, bueno, el fet de posar un somriure cada dia i intentar que l'experiència de la gent que ens visita sigui el més satisfactòria possible.
I donat aquest ventall de serveis i d'activitats que ofereix Lloret Turisme o les oficines de turisme, fa que el perfil dels usuaris sigui variat o podem marcar un perfil?
Si nosaltres parléssim específicament de temporada alta, hi ha un perfil molt variat. El que passa que si parlem de les dades globals de tot l'any a les oficines de turisme, hi ha un perfil estrella, que són els sènior, que són el client estrella de les oficines de turisme. Són gent que continua volent aquesta atenció personal, que continua buscant doncs, aquell mapa en paper, aquell somriure a l'altra banda del mostrador, i home, sí que són doncs el perfil en nombre de persones que més ens visita. Després del sènior vindria la família. És menys comú que el perfil de client jove accedeixi a l'oficina de turisme, doncs perquè és un perfil de client que troba la nostra informació, la informació de la destinació, a través d'altres canals.
Doncs Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, encoratgem a tots els treballadors de les oficines a seguir treballant com fins ara, fent bona feina, i moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Doncs ara queden 3 minuts per 2 quarts i canviem de tema, però ens quedem en l'àmbit del turisme, perquè Hosteltour, el primer mitjà de comunicació d'Espanya especialitzat en turisme i tota una referència pel sector, ha recollit en un ampli reportatge la transformació que està duent a terme el Lloret de Mar.
Un canvi de la destinació que ha començat pels mateixos hotels. En l'article es parla específicament del De la Mar, Suneo Club, Santa Marta, Miratge, Guitar Central Park i l'Azure, el que abans era el H-Top Casino.
En l'últim any, les inversions en l'àmbit privat han superat els 100 milions d'euros. Mitja dotzena d'establiments han aprofitat les reformes per adreçar-se només a públic adult i 6 més, orientats a famílies, s'han dotat de miniparcs aquàtics.
Al llarg del 2018, Lloret de Mar va rebre 1.160.000 turistes que van deixar 5.300.000 pernoctacions. En prop de 30.000 places d'allotjament és la primera destinació turística de la Costa Brava i la cinquena d'Espanya de sol i platja en places hoteleres.
Doncs ampliem la informació amb una entrevista enregistrada per la Rosa. L'escoltem.
El periodista que ha fet el reportatge sobre Lloret de Mar per a Hosteltour és Xavier Canalís, a qui tenim el telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la conclusió que arriba amb el seu article que parla de la transformació de Lloret com a destinació turística?
La conclusió
em sembla és que Lloret s'ha posat en marxa en un camí de reconversió turística i que aquest camí encara trigarà uns anys a completar-se, però que, diguem-ne, les primeres passes ja s'han donat i això ja és molt positiu perquè marca un punt d'inflexió, em sembla.
Tot aquest canvi ha començat pel sector privat.
És una mica és com l'ou i la gallina. És veritat que segurament la renovació de l'Hotel de la Mar l'any 2007 em sembla marca un punt d'inflexió important, però segurament també en aquell moment el sector privat veia que des de l'administració pública també hi havia plans seriosos per tirar en marxa la reconversió de la destinació, no? De fet, l'any 2015 ja es posa en marxa el pla operatiu de reconversió turística de Lloret de Mar. Jo crec que van lligats l'un i l'altre. El que passa és que, clar, quan això es visualitza molt és quan ja els hotels comencen a fer inversions als seus establiments.
En el seu article parla doncs, que és una transformació que es fa des de les dues parts, no? Des del sector públic i sector privat, i que tothom rema en la mateixa direcció.
Sí, exacte. Amb aquesta idea que una destinació no és només els hotels ni és només els carrers i les platges, no? És una simbiosi. Quan nosaltres com a turistes anem a qualsevol ciutat, acabem tenint una experiència que és un tot, no? Jo puc anar a Londres, puc estar en un hotel que estigui bé, puc gaudir dels seus museus, dels seus restaurants, etc. No? I al final tornaré a casa amb una sensació global. Després puntualment o mentalment puntuaré els hotels d'una manera o el restaurant aquell, però el que compta és la satisfacció global, no? I clar, tot suma, no? Tot suma que els hotels estiguin renovats, que els carrers estiguin nets, segurs, que els museus siguin una experiència molt enriquidora, etc. És tot suma, tot és important que aporti, no?, per la destinació.
En el seu article per a Hostel Tour, doncs, parla d'uns quants casos, d'hotels en concret, i d'alguna manera explica que hi ha uns quants que s'orienten cap al públic només adult, adults only, i els altres, en canvi, cap al públic familiar, dotant-se doncs, de miniparcs aquàtics.
Exacte, cal tenir en compte que a Lloret teniu 30.000 places hoteleres. El fet que hi hagi alguns hotels que han començat a especialitzar-se en el segment familiar, amb aquestes instal·lacions aquàtiques, o s'adrecen al segment de les parelles amb els adults only, això també permet que la destinació en si es reinventi tota, no? Perquè, i també es diversifiqui. Ja, diguem-ne, no estàs apuntant a tot arreu en plan ametralladora, intentant agafar públics que et vinguin de tot arreu, cosa que és complicada perquè a més pots crear unes expectatives que després no es compleixen, sinó que dius, mira, jo m'adreço a famílies i tot estarà impecable, tindrem aquests serveis de restauració, oci i entreteniment amb els miniparcs aquàtics, etc. O jo m'adreço als només a les parelles, doncs això ha de formar part, diguem-ne, d'una experiència que tinguis aquí oci, puguis disfrutar, gaudir de la terrassa, d'experiències gastronòmiques, etc. No? I aquesta especialització ajuda molt a millorar la satisfacció del turista. I després, clar, has de trobar a quin segment del mercat et vols adreçar.
També en el seu article afirma que ha visitat uns quants hotels i que es trenquen els estereotips de la imatge que es pot tenir des de fora, sí, de Lloret com a destinació.
Sí, clar, la gent que no som de Lloret de Mar tenim encara els estereotips que vinculen Lloret de Mar a imatges polèmiques de fa més de 10 anys, quan allò del turisme de borratxera i tal, no? Lamentablement, el problema amb els estereotips és que són molt fàcils de crear i, en canvi, és molt complicat després recuperar la bona imatge. Aleshores, amb aquest reportatge el que volíem era visualitzar aquest canvi i que trenques estereotips, perquè jo mateix he explicat la meva experiència d'anar a Lloret de Mar i que vaig estar visitant hotels amb coneguts i familiars, i clar, ells també tenen encara aquesta imatge de Lloret com una destinació, diguem-ne, que potser estava encara una mica ancorada en el passat o en estereotips, no? I aleshores explicar que realment hi ha un procés de transformació, que hi ha hotels que ja tenen una categoria excel·lent, que s'estan especialitzant, diguem-ne, és un pas que s'ha de fer i necessari i entre molta gent i de manera molt repetitiva, perquè trencar aquests estereotips costarà temps, i aquest és un dels problemes que tenen moltes destinacions turístiques arreu del món.
Quin diria que són els reptes de Lloret, present, passat i futur?
Jo crec que el repte més important ara mateix seria que cada vegada més empreses privades apostin per la reconversió turística de Lloret de Mar i duguin a terme també renovacions hoteleres, perquè al cap i a la fi en aquest reportatge esmentem mitja dotzena d'hotels i trobarem algun hotels més que també estan fent renovacions i que no surten esmentats al reportatge. Però clar, de les 30.000 places hoteleres que en total té Lloret de Mar, diguem-ne, encara hi ha molts establiments. No només estic pensant en hotels, sinó també botigues, establiments de restauració a nivell de carrer, que han de fer aquesta transformació. I per tant el sector privat jo crec que ha de convèncer-se a si mateix que realment el canvi és possible. El que passa és que clar, això és complicat, perquè això vol dir que jo hauré de posar diners de la meva butxaca o hauré de demanar un préstec per finançar la reforma, i això no és fàcil. Clar, jo comprenc que una destinació d'un dia per l'altre no es pugui reconvertir.
I quin diria que són els reptes per la part pública, la gestió que ve des de l'Ajuntament i altres administracions?
Jo crec que és continuar treballant junts amb la part privada, o sigui, que aquesta col·laboració públic-privada que Lloret de Mar ja s'ha posat en marxa des de fa uns anys, que continuï i que s'intensifiqui. Per exemple, a Lloret de Mar, doncs ja fa 10 anys em sembla que es va posar en marxa el Convention Bureau, no? Que això ha estat molt, sí, molt important per captar turisme de congressos. El Convention Bureau és un exemple magnífic d'aquesta col·laboració públic-privada, no? Doncs això ha de continuar i no es pot aturar en cap moment, perquè en el moment en què un sector públic va per un costat i el sector privat va per l'altre, doncs ja és molt complicat aleshores que grans objectius estratègics es puguin assolir. Per tant, el repte per als uns i per als altres és participar en aquestes taules conjuntes de cooperació. I també potser un tercer repte seria integrar cada vegada més els veïns, diguem-ne, la participació ciutadana en el procés de reconversió de Lloret de Mar. Perquè, clar, en aquest reportatge hem parlat d'hotels, però, per exemple, no hem parlat què en pensen els veïns, o què en pensen els restauradors, o què en pensen l'oferta comercial, o què en pensen els grups ecologistes. Vull dir, tothom ha de poder opinar en com ha de ser la destinació Lloret de Mar del futur, no? I també, doncs, moltes destinacions estan treballant en aquest àmbit, no? Que el sector públic, el sector privat, i que també els veïns, les entitats, la societat civil, puguin participar en aquesta fulla de ruta comuna, no?
Xavier Canales, el periodista d'Hostel Tour, moltes gràcies per atendre'ns i per poder-nos analitzar tot aquest article que s'ha publicat a Hostel Tour, que fa uns dies va ser l'article més llegit, no?, la pàgina web del mitjà de comunicació.
El divendres ho va petar, que diem,
sí,
en broma. Va ser la notícia més llegida divendres, i això mostra que realment al mercat turístic hi ha un interès per Lloret de Mar, i una enveja sana entre d'altres destinacions per veure els projectes interessants que s'estan posant en marxa a Lloret de Mar.
Xavier Canales, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix són les 8:38. Moment de saludar en Miquel Bernis amb tots els detalls de la previsió del temps, que sembla que porta un dia més fred, més de tardor, que aquestes últimes jornades que hem tingut. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Canvi total també en aquest dimarts, que serà una jornada molt més freda, molt més de tardor real que no pas els últims dies. Màximes que amb prou feina arribaran als 20 graus i temperatures que, per tant, els pròxims dies marcaran valors més lògics per ser mitjans del mes d'octubre. La pròxima nit encara serà una mica més freda que no pas aquesta última. Aquest dimecres començarà amb temperatures una mica més baixes i, en tot cas, a la segona part de la setmana repuntarà una mica el termòmetre. Pujaran un parell de graus les temperatures i la sensació tèrmica, però tot i així ens mantindrem en un ambient més de tardor que no pas el dels últims dies. Avui esperem un dia encara amb estones de cel mig ennuvolat. Hi ha la possibilitat d'alguna gotellada, d'algun ruixat aïllat, però seran més probables en comarques del nord de Girona, més que no pas a la selva, i en tot cas serien fenòmens molt aïllats i molt puntuals. De cara als dies vinents, estones de cel mig ennuvolat s'aniran repetint en les pròximes jornades, sobretot de cara a la segona part de la setmana, però els mapes del temps d'avui han rebaixat una mica les possibilitats que plogui amb ganes al voltant del cap de setmana, bé sigui diumenge o dissabte. Caldrà anar-ho precisant els dies vinents, però sembla que ha baixat una mica la possibilitat d'una tongada de pluges destacable de cara a dissabte o diumenge. El que sí, hi haurà és una altra baixada de la temperatura en aquest moment i, per tant, a part de dijous i divendres, que seran migdies una mica més suaus, en general aquesta setmana tindrà un ambient molt més de tardor.
Moltes gràcies, Miquel, per aquests detalls. I aquesta setmana, que serà amb més elements de tardor, doncs hem de dir que ja es comença a notar, perquè avui ens hem despertat, ara tenim 15 graus de temperatura i la humitat al 80%. I també hem de dir que hi ha hagut fortes precipitacions al llarg d'aquesta nit. Han caigut 19 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que en aquest 15 d'octubre del 2019 ve marcada per la sentència del procés i en el cas del Punt Avui de manera contundent, perquè el diari mostra una portada i contraportada tota de color negre, en estat de dol. Tot i així, hem de dir que a la primera pàgina mostra el que seria una portada habitual d'aquest diari, que titula Revolta Ciutadana. Parla de les condemnes de fins a 13 anys de presó pel govern, els Jordis i Forcadell per l'1 d'octubre, i mostra imatges de l'aeroport del Prat, on va haver-hi la principal mobilització, tot i que va haver-hi mobilitzacions a tot Catalunya. També explica que la resolució posa en evidència la instrucció de Llarena i Sánchez diu que la condemna certifica la fi del procés. La dreta demana que es vetlli perquè es compleixin les penes. Sobre aquest tema, el diari de Girona titula Dura condemna per sedició als líders independentistes. En aquest cas, la notícia va acompanyada d'una gran imatge de la plaça 1 d'octubre de Girona, on va haver una gran concentració en què va participar-hi la germana de Dolors Bassa, Montse Bassa, que va fer una crida a continuar les mobilitzacions al temps que faci falta per aturar la repressió. Diu el diari de Girona que el Suprem interpreta que van enganyar els ciutadans per pressionar l'Estat i les penes oscil·len entre 9 i 13 anys. Llarena reactiva l'euroordre contra Puigdemont, mentre que els condemnats podran ser classificats en tercer grau. L'independentisme talla carreteres i autopistes i col·lapsa els accessos a l'aeroport del Prat, amb 108 vols cancel·lats. En el cas de Girona, joves activistes van provocar un dia caòtic en la mobilitat. I a la imatge, un grup de joves a les vies del tren d'alta velocitat a la Vallaneda.
Més titulars de la jornada són els de caire general que llegim directament de les primeres planes de El País, que avui obre dient penes de 9 a 13 anys per als principals líders del procés. El Periódico, més concret, penes de 9 a 13 anys. El diari La Razón, 99 anys de presó, 60 dies per a la llibertat. El diari Ara, cop a les llibertats. L'ABC, Sánchez ja no necessita indultar-los. El Mundo, el Suprem redueix el procés a un somni per pressionar. I La Vanguardia, àmplia mobilització contra les altes penes del procés.
I a banda de la sentència, de la resposta a aquesta sentència que veiem que cada diari, doncs, com és habitual, titula seguint la seva línia editorial, volem destacar altres notícies de la jornada, també importants, i dues de molt tristes. Una és que un nen de 5 anys ha mort atropellat aquest dilluns per una moto a Barcelona.
L'accident va tenir lloc al migdia i en concret al districte de Sant Martí.
I també a Barcelona, però al districte de Gràcia ha mort una motorista de 45 anys en un altre accident.
En el sinistre no s'ha vist involucrat cap altre vehicle.
En plana cultural, destacar que Raimon Portell i Rifà ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil del 2019 amb l'obra Camins d'aigua.
El jurat destaca la capacitat del guardonat per arrossegar el lector amb un bon pols literari. La distinció està dotada amb 20.000 euros.
En plana esportiva, sobre el cas del Reus, el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, ha anul·lat el seu descens administratiu a tercera divisió.
Segons la resolució del tribunal, el conjunt reusenc ha de ser readmès a segona divisió B. La resolució ha resultat sorprenent, ja que el mateix tribunal havia desestimat la cautelar el passat mes d'agost, cosa que va obligar el club reusenc a inscriure's a tercera.
Haurem de comprovar si això afecta també a la primera divisió, on el Reus hi tenia un equip a la mateixa, en el mateix grup que el Lloret, i que finalment doncs va ser desqualificat, va haver de plegar. No sé si l'hauran de readmetre o no, en tot cas ho investigarem. I en tennis, explicar que Coco Gauff ha guanyat el seu primer títol de la PTA amb 15 anys i 7 mesos.
La tennista nord-americana ha estrenat el seu compte d'èxits en superar Ostapenko a la final del torneig de Lins. És la novena tenista més jove a guanyar un torneig professional.
Els diaris parlen de Lloret.
Poqueta cosa. Avui el Punt, a la seva agenda, hi publica que les 16es jornades gastronòmiques de la cuina del Peix de l'Art es fan a Lloret fins al 31 d'octubre. I com cada dimarts, el Diari de Girona, avui a la pàgina 30, publica un article d'opinió del lloretenc Carlos Arbó. El titula Una crisi anunciada.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Lloret Natur. Un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme. Tots els dissabtes d'octubre, tallers per descobrir el mar i el bosc amb una gimcana de pistes o cursa d'orientació. Reserves a l'oficina de turisme Avinguda de les Alegries 3. Informació al 972 36 57 88. Lloret Natur, un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, ara el rellotge marca que va passar un minut de 3:15 de 9 i aquí al Bon Dia Bona Hora és moment d'explicar que l'Ajuntament dona suport al World Clean Day, la jornada de neteja que organitza l'associació Estimem Lloret per aquest diumenge a tres sectors de la vila, la platja, el bosc i la riera.
La regidora de Medi Ambient, Marina Nicolàs, destaca que la conscienciació ciutadana va a més.
L'Ajuntament valora molt positivament l'iniciativa del World Clean Day que ha impulsat Estimem Lloret, perquè significa doncs, que cada vegada hi ha més consciència mediambiental i, per tant, això és positiu per tothom.
Però el consistori no es limita a donar suport al World Clean Day. També hi participa repartint cubells de brossa orgànica, entre d'altres. La finalitat és consciència sobre la necessitat de contaminar menys i reciclar més.
Tindrem un estand on repartirem cubells de recollida selectiva d'orgànica i embuts d'oli per fomentar la recollida selectiva. Hem gestionat també la presència d'una exposició de la fracció orgànica, on s'exposarà doncs, el procés d'orgànica compost. Hem gestionat també la presència d'agents rurals per fer tallers de fauna per la mainada, posarem jocs de taula gegants, etc, etc. A més, hi serà present l'empresa concessionària del servei de neteja amb la màquina garbelladora per demostrar, per una banda, el funcionament de la màquina i, per altra banda, doncs, la dificultat d'accedir a segons quins llocs i a segons quins residus de dimensions reduïdes, com poden ser les borilles.
Les inscripcions del World Clean Day estan obertes al web de l'entitat. La jornada del proper 29 d'octubre consistirà en una recollida de residus per mantenir l'entorn natural en bones condicions.
Per arribar al màxim de llocs possible, es fan dues convocatòries diferents, una davant de l'Ajuntament i l'altra davant de la Font de la Caicuta. Hem de dir que no és el 29 d'octubre, ho teníem mal apuntat, és el 19 d'octubre, aquest diumenge, i en els dos casos a partir de les 9 del matí.
En el primer cas s'adreça a un públic familiar, ja que es faran jocs mentre dura la neteja de la sorra de la platja. Per als que es trobin a la caiguda, s'hauran de dividir en tres grups. Un anirà al turó d'en Buc, un altre al bosc de Sant Quirze i el tercer a l'inici de la Riera, a l'alçada del supermercat Aldi. La brossa que s'espera trobar és diferent a cada zona.
A veure, coses del directe, és que ens han apuntat el 29 d'octubre, és el 20 d'octubre perquè és diumenge, el 19 és dissabte, la jornada, el World Clean Day és aquest diumenge, que és 20 d'octubre, ho corregim, i hem de dir que la jornada acabarà amb la concentració de tots els participants a la Font de la Caiguda, on s'oferirà un vermut popular i activitats variades.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim mirant el cap de setmana, perquè també aquest diumenge Lloret serà la seu del trofeu Costa Brava de Kickboxing. Una gran gala internacional reunirà una quarantena de lluitadors que vindran d'Argentina, França, Eslovàquia i Catalunya.
Hi haurà competidors professionals i amateurs que participaran en les modalitats de kickboxing i boxa. A més, l'esdeveniment comptarà amb un combat de luxe entre l'actual campiona d'Europa de boxa davant d'un rival d'Eslovàquia.
El club lloretenc que acull la cita és el Team Albino i parlem amb el seu responsable, Albino Orquera. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Què podem destacar d'aquest trofeu Costa Brava que es disputa diumenge?
Pues una vez más tenemos la oportunidad de recibir a gente de varios países, entre ellos está Argentina, Francia, República Checa, perdón, Eslovaquia. Y la idea con esto es fomentar un poquito nuestro deporte, ¿no? Para haber combates de kickboxing, de boxeo profesional, y bueno, la idea es hacer una fiesta como cada año, ¿no?, de este deporte.
¿Y habrá niveles muy variados?
Sí, sí, los enfrentamientos están pactados previamente, hay combates de amateur, gente que recién se inicia, y gente ya profesional, que lleva durante años ha entrenado y bueno, llega a un nivel profesional con el cual es demostrar en el momento qué nivel tienen, ¿no?, al medirse ante la selección catalana.
Quan parlem de professionals, són persones que viuen d'això? És possible viure del kickboxing?
Lamentablemente no. Lamentablemente no se puede vivir, pero bueno, ellos apuntan a eso, ¿no? Sí, pero que sí, dedican muchas horas a entreno. Por ejemplo, entrenan en la mañana, antes de irse a trabajar, se hacen su rutina, luego van al trabajo en sus 2 horas diarias y luego a última hora de la noche hacen su segundo entreno y lo intentan llevar de la mejor manera, ¿no? Ya que es dificilísimo poder sobrevivir con lo que ganan en un combate profesional.
Déu-n'hi-do l'esforç. Albino, explica'ns què té el kickboxing, què podem dir d'aquest esport?
Es un deporte en el cual le vemos, normalmente está, si lo vamos a ver en imágenes, van a haber golpes de puño, golpes con el pie, golpe de rodilla, pero más allá, eso es lo que se refleja ya en el combate, ¿no? Como un combate de boxeo. Pero más allá de eso está la preparación, lo que todo detrás, es un largo camino en el cual se ve reflejado para el día del combate, en el cual está la preparación, dietas, horas de trabajo, horas invertidas en perfeccionar su técnica para que ese día, el día del combate, se muestre lo mejor que han entrenado cada uno, ¿no?
Doncs els resultats es veuran aquest diumenge. A quines hores es disputa el trofeu i a quines hores el públic podrà trobar combats interessants?
Pues estaremos a partir de las 5 de la tarde, ya comienza. La puerta al público estará abierta a partir de las 4 y los combates serán todos interesantes porque en esta oportunidad también vamos a ver duelos locales, los cuales tenemos gente invitada tanto de Gerona, Barcelona, Calda de Malavella, Figueras, los duelos locales, y luego que comienzan los combates profesionales. Vamos levantando un poquito el nivel y se van viendo los duelos internacionales. Tenemos como invitado a gente de Francia, habíamos dicho gente de Argentina, que hacemos el Cataluña versus Argentina, y luego un combate súper interesante, en el cual de boxeo, en el cual estará nuestra abanderada del Team Albino, que es la abanderada local de Lloret de Mar, Sara Gascón, que también se está viendo camino poquito a poco en boxeo amateur de momento, y bueno, también veremos cuando llegan a un nivel profesional a la campeona actual de Europa de boxeo profesional, Melania Soroche, que se enfrentará a una visitante de Eslovaquia. Y bueno, eso será más o menos el panorama en general, ¿no?
¿Es habitual que hi hagi dones que practiquen el kickboxing?
Hemos llegado a un nivel que sí, que tanto a nivel de masculino como femenino el nivel va subiendo y las chicas poquito a poco se van abriendo paso, ¿no? Cuesta mucho más, en cierta manera, porque, claro, las chicas es romper ese tabú, ¿no? De que normalmente son combates duros y, bueno, las chicas al principio comienzan a verlo como que es algo un poco difícil, pero no imposible, con lo cual, en la medida que van entrenando, se van dando cuenta que también pueden llegar, hay chicas que están muy capacitadas, que tienen mucha técnica, fuerza, entonces eso lo van reflejando en la medida que se van midiendo, ¿no? Probando poquito a poco y luego para llegar a un nivel de competición, ¿no?
Doncs només ens queda desitjar que vagi molt i molt bé la cita d'aquest diumenge. El diumenge a la tarda, a partir de les 5, començaran els combats al Pavelló Municipal d'Esports. Albino Orquera, com a responsable del Team Albino, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls i que vagi molt i molt bé.
Pues mi agradecimiento es para... Esto normalmente lo organizamos nosotros como club de Lloret, pero sin el apoyo de la gente que nos hace de sponsores, gente que nos ayuda, gente que está alrededor nuestro, que todo el tiempo está desinteresadamente nos apoya, sería imposible hacerlo. Así que para ellos el agradecimiento y, bueno, invitarlo una vez más, ¿no? Que necesitamos el apoyo de toda la gente de Lloret para que este deporte suba y sobre todo que apoyen a nuestros deportistas, ¿no? Muchas gracias, ¿eh?
Doncs queda dit, ho recollim. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden 4 minuts per arribar a les 9 i en plana política volem destacar que Lloret en Comú ha escollit una nova comissió local a l'assemblea que ha fet aquest cap de setmana, en concret el dia 5 d'octubre. El coordinador és Miguel Gracia, que és el portaveu del grup a l'Ajuntament, i qui ha parlat amb ell és la Rosa.
Ampliem la informació amb Miguel Gracia, portaveu del grup municipal Lloret en Comú. El tenim als estudis. Molt bon dia, Miguel.
Molt bon dia.
A quina feina fa la comissió local de Lloret en Comú?
Pues la comissió local de Lloret en Comú el que ha de fer és organitzar el partit de Lloret en Comú. Està dividida en diferents àrees, tenim diferents àrees, hi ha persones que representen aquestes àrees diferenciades i el que hem de fer és treballar en aquestes diferents àrees perquè el partit tiri endavant.
El passat dissabte va fer una assemblea a la qual se va escollir tota aquesta comissió local. Qui va participar de l'assemblea?
L'assemblea està formada pels militants i simpatitzants de l'agrupació. Van ser entorn uns 25-30 persones.
Explica'ns, com queden repartits tots aquests càrrecs?
Doncs tenim l'apartat de feminisme, que serà per la Marga Puntada, comunicació per en Frederic Guic, educació per Victòria Cuesta, relacions amb les associacions Montse Fabrelles, organització i finances en Xavier Rodríguez Pacios i coordinador local va recaure en mi. Després tenim un vocal, que és una persona que està integrant-se i que mirarà el funcionament i que de mica en mica començarà a introduir-se més. Per temes laborals ara mateix no pot estar al 100% i que després li participarà en una de les àrees de nova creació, en una de les àrees que ja tenim creades, que és en José Antonio Bermúdez.
Que aquest de moment, com dius, és vocal.
Aquest de moment és vocal.
I la part de cultura és l'altra regidora.
La part de cultura és veritat. M'he oblidat cultura, que és la meva companya, l'Estela González.
Veiem que teniu un apartat de feminisme. Entenem que és un apartat, podem dir, important, no?, pel grup, pel partit.
Sí, aquest apartat és un apartat que sempre el nostre partit ho ha portat allò que es diu, no?, a l'ADN, i era imprescindible la creació d'aquest apartat, també per tenir relacions amb les associacions feministes de la vila, per treballar sobre el Dia de la Dona, treballar també el tema en contra del maltractament i tot el que és referent a la dona.
I, Miguel, quina feina fan àrees com aquestes? Feminisme, comunicació, educació, cultura?
Principalment han d'estar en contacte amb les associacions locals que porten aquests temes. Tema educatiu amb les diferents AMPAs, tema feminisme a les diferents associacions, tema de relacions amb les diferents associacions, doncs associacions de veïns o diferents associacions culturals que puguin existir, l'Estela, la Montse, i és treballar amb elles per tirar endavant projectes per la nostra vila.
Alguna cosa més, alguna decisió més presa a l'assemblea de Lloret en Comú?
No, no vam, ens va decidir...
Vau fer la comissió.
Era una assemblea per fer la comissió, per posar en marxa, que és el que ens insten des de Barcelona, que tenim uns plaços i uns mercats i havíem de la creació de la comissió i d'aquests càrrecs que he enumerat abans.
Doncs Miguel Gracia, portaveu i regidor del grup municipal Lloret en Comú a l'Ajuntament de Lloret de Mar, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Un minut i arribarem a les 9 del matí. És moment de posar punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 15 d'octubre, en què hem començat fent-nos ressò de la concentració que hi va haver ahir al vespre per rebutjar la sentència de l'1 d'octubre. Recordar-vos que avui a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament es commemorarà el 79è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys amb un acte davant del monòlit que hi ha allà mateix a la plaça de la Vila, i demà hi haurà un ple per rebutjar la sentència. Ple extraordinari a 9:45 del matí. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Tornem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que passeu molt bon dia.
Bon Dia, Bona Hora.